Bon dia, adeu a la persona més gran del món. Mor l'olotina Maria Branyes als 117 anys.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
No crec que n'hi hagi cap. És la vida que tens una bona naturalesa, que suporta tot, no has estat mai malalt. Això també és important. Hi ha hagut molts casaments dels fills i els naixements dels nens i moltes coses bones a la vida.
Aquesta era Maria Branyes en l'última entrevista que va concedir als micròfons de Olot Televisió en la celebració del seu 113è aniversari. La mort de Branyes s'ha conegut avui al matí, tot i que ja ha estat incinerada aquest mateix dimarts al matí en la més estricta intimitat familiar al cementiri municipal d'Olot. A través de les xarxes socials, la família ja va deixar entreveure fa pocs dies aquesta notícia. Maria Branyes ha estat la vuitena persona més longeva de la història després d'una vida especialment intensa. De seguida en farem un llarg repàs i detallat de la vida de Maria Branyes, que s'ha acabat amb 117 anys de vida. Com dèiem, va ocupar ja aquest rànquing de la persona més gran del món. De seguida coneixerem la seva història i li retrem el seu merescut homenatge en aquest informatiu de Ràdio Olot. Abans, però, toca repassar la resta d'actualitat d'aquest dimarts 20 d'agost de 2024.
El dia en 4 minuts.
En turisme, les zones de bany es consoliden com el destí preferit dels visitants de Besalú. Les xifres de turisme d'aquest juliol igualen a les que ja es van registrar el 2023. Pel que fa a la procedència, França i Països Baixos són les nacionalitats d'on arriben més persones. Les residències de gent gran adapten les seves rutines per protegir els avis de la calor extrema. Han ajustat els horaris i les activitats per garantir el benestar dels usuaris. 7 famílies han acollit a infants del Sàhara durant aquest estiu. Ho han fet en una nova edició del programa Vacances en Pau. Des de Garrotxa, amb el Sàhara, denuncien que la situació del país ha de canviar i que és un deure de la classe política solucionar-ho. En cultura, buscar nous moviments que puguin enriquir una dansa d'arrel. Això és el que pretén el Guaret, la nova proposta formativa del Festival És Dansa. Avui escoltarem, entre altres, el coreògraf i investigador en folclori flamenc Juan Carlos Lérida. A Tortellà, la crema traslladarà els espectadors a la pell dels defensors del poble fa 150 anys. Aquest espectacle commemora la resistència del poble davant els carlins el 21 d'agost de 1873. També marxarem cap a Camprodon, en el Festival de Música de la Vall de Camprodon tancarà les noces de plata aquest dimecres a Vilallonga de Ter. La cantant Paula Valls abaixarà el taló de la proposta musical que uneix els 6 pobles de la vall. En esports parlarem del garrotxí Sergi Roca, campió d'Europa de horseball amb només 14 anys. Ho ha aconseguit amb la Xispita, l'euga que l'acompanya des de fa un any. També parlarem de periodisme esportiu de la mà de la garrotxina Dwight Prats, que considera que actualment aquest sector ha perdut qualitat amb el pas dels anys. Prats va ser la primera dona a l'estat espanyol especialitzada en periodisme de tennis. I per tancar l'informatiu d'aquest dimarts, parlarem del relleu generacional del grup de cosidores de Sant Miquel. Enguany, el Vall Pla celebra 80 anys i coincideix amb l'entrada de noves cosidores que agafen el relleu de les més grans. Avui escoltarem les seves protagonistes.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat. Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. Carles Puigdemont evita trepitjar la Catalunya Nord i participa al Luque a través d'un vídeo. L'expresident ha aprofitat la intervenció a la Universitat Catalana d'Estiu per denunciar que hi ha en marxa un cop d'estat híbrid a través del poder judicial. Per la seva banda, els comuns avisen que el principal element de desigualtat territorial són les polítiques fiscals on governa el Partit Popular. Cid diu que l'elecció de consellers conservadors del govern és la línia que ha tingut el PSC en els últims anys. Andorra vol cobrar els vehicles estrangers que circulin pel Principat. La vinyeta tot just s'està estudiant i no afectaria els treballadors transfronterers ni els turistes que tinguin previst fer nit al país. A Sant Feliu de Guíxols volen licitar la gestió del Festival de la Porta Ferrada de 3 anys per 10 milions i mig d'euros. L'oposició, però, planteja canvis en el plec de condicions. A la pàgina internacional, l'OMS nega que la verola del mico sigui la nova Covid i diu que Europa sap com controlar la propagació del virus. Sanitat es reuneix aquest dimarts amb les comunitats autònomes per abordar la situació a l'estat. I troben 8 milions d'euros en efectiu a l'armari d'un metge de Nàpols, a Itàlia. L'home té una consulta privada a Pompeia i se l'està investigant per frau fiscal. A l'apartat meteorològic, aquest dimarts i també dimecres seran majoritàriament assolellats i sense precipitacions, tot i que a partir de dijous tornen les tronades a la tarda a les zones de muntanya. Les temperatures seran normals per l'època, però a partir de dijous i fins al cap de setmana l'ambient tornarà a ser força calorós. A partir d'avui s'aniran perpetuant valors de temperatura màxima per sobre dels 35 graus en alguns punts de Catalunya. El temps seguirà força tranquil de cara a dimecres, un altre cop amb un dia que serà majoritàriament assolellat. Les variacions tornaran a venir concentrades de matinada al litoral amb la presència de núvols baixos i a la tarda per les nuvolades que creixeran especialment al Pirineu, tot i que en el cas de dimecres seran més desenvolupades a la meitat oriental pirinenca. Tampoc no s'esperen precipitacions de cares a demà.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimarts 20 d'agost de 2024 amb la notícia que ja ocupa molts mitjans de comunicació, no només de Catalunya, sinó del territori espanyol i que, evidentment, aquí a la Garrotxa ens afecta de ben a prop. És la mort de la persona més gran del món, Maria Branyes, que mor aquest dilluns a l'edat de 117 anys. Branyes ha estat incinerada aquest matí en la més estricta intimitat familiar al cementiri municipal d'Olot. A través de les xarxes socials, la família ja va deixar entreveure fa pocs dies aquesta notícia. Maria Branyes ha estat la vuitena persona més longeva de la història després d'una vida especialment intensa. Ens en parla el nostre company, Guillem Guardiola.
La persona més gran del món i la vuitena més longeva de la història, l'olotina Maria Branyes, ha mort aquest dilluns a l'edat de 117 anys. Maria Branyes Morera va néixer el 4 de març de 1907 a San Francisco, Califòrnia, filla d'un periodista de Pamplona i d'una mare catalana. Després d'un llarg periple per Nova Orleans i per Barcelona, Banyoles, Girona, Calonge, Sant Antoni i Palol de Revardit, des de fa més de 20 anys vivia a la residència d'Altura d'Olot. Va sobreviure dues guerres mundials, la Guerra Civil i dues pandèmies, com la de la Covid-19 quan tenia 113 anys. En una entrevista a Olot Televisió, en la celebració del seu 113è aniversari i preguntada pel secret de la seva longevitat, Maria Branyes deia això.
No crec que n'hi hagi cap. És la vida, que tens una bona naturalesa, que suporta tot, no has estat mai malalt. Això també és important. Hi ha hagut molts casaments dels fills i els naixements dels nens i moltes coses bones a la vida.
I és que el seu nom va omplir titulars el gener del 2023, després de la mort de la monja francesa Lucille Randon, de 118 anys. Va ser llavors quan el grup de recerca gerontològica, que depèn del rècord Guinness, la va situar al capdamunt de la llista de persones més longeves del planeta, per davant de la japonesa Tomiko Itoka, de 115 anys. De fet, el plenari de l'Ajuntament de San Francisco va declarar el 7 de novembre de 2023 com el Dia Maria Branyes, tant a la ciutat com al comtat de San Francisco. Ahir al matí ja publicava el seu compte d'X, Superàvia Catalana, el delicat estat de salut en què es trobava. El seu comiat ha tingut lloc aquest mateix matí a Olot, en la més estricta intimitat.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació A+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes, parlem de turisme, perquè les zones de bany es consoliden com el destí preferit dels visitants de Besalú. Les xifres de turisme d'aquest juliol igualen a les que ja es van registrar el 2023. Pel que fa a la procedència, França i Països Baixos són les nacionalitats d'on arriben més persones. D'Israel ha disminuït de manera important la presència de turistes degut a la guerra que es viu al país. Des de l'oficina de turisme de Besalú també destaquen que els mesos de maig i juny van notar un augment de visitants al municipi respecte l'any passat, informa Natàlia Moreno.
Besalú segueix demostrant que és un dels punts de la Garrotxa més visitats durant l'estiu. Un dels destins preferits per a aquells turistes que elegeixen el municipi garrotxí com un lloc per visitar-lo, fins i tot per estar-hi més d'un dia. Pel que fa a aquests darrers mesos, durant el maig i el juny, la tendència va créixer respecte a l'any anterior. Durant el juliol s'ha mantingut el ritme del 2023. Ho ha explicat als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió la responsable de l'oficina de turisme de Besalú, Lourdes Sibecas.
Podem dir que el juliol d'enguany, quan a visitants hi ha hagut la mateixa, hem matès a l'oficina de turisme, més o menys podríem dir el mateix nombre de persones que es van atendre l'any passat.
Són molts els racons que es poden visitar a Besalú, però n'hi ha uns especialment que cada vegada tenen més demanda. Són les gorgues, zones de bany que busquen els turistes per suportar les altes temperatures. Segons Sibecas, una tendència que va a l'alça.
La gent cada cop més demana en zones de bany, a les gorgues, que sí que hi ha aquest control i que això és, ho valorem també de forma molt positiva i que és una de les demandes que hi ha més. Visites guiades també, com a novetat aquest any hem apostat per una nova visita, que és la visita al campanar, que també ens està funcionant molt i molt bé.
Pel que fa a la procedència de visitants, els més nombrosos han estat aquells procedents de França i els Països Baixos, uns turistes en gran part famílies que es preveu que aquest agost segueixin visitant Besalú.
Pensem que també ens mourem amb els mateixos números que ens van moure l'agost de l'any passat, almenys és el que estem notant ara, que portem ja mig mes d'agost, i també el mateix perfil de visitant que hem rebut el juliol. Segueixen venint moltes i moltes famílies.
Un dels altres aspectes que destaquen des de l'oficina de turisme de Besalú és la davallada de turistes israelians provocats per la guerra al país. Tot i així, pronostiquen que l'afluència de visitants seguirà a bon ritme gràcies a les activitats programades per les properes setmanes.
Per altra banda, les residències de gent gran adapten les seves rutines per protegir els avis de la calor extrema. Han ajustat els horaris i les activitats per garantir el benestar dels usuaris. També s'han implementat mesures de ventilació i climatització per assegurar un entorn fresc i segur. Pere Ubach.
Les residències de gent gran a la Garrotxa han implementat diverses mesures per combatre les altes temperatures que s'han registrat aquest estiu. Adapten els horaris dels àpats i la modificació dels menús com a accions clau per garantir el benestar dels residents. Els sopars es retarden per evitar les hores de màxima calor i els menús es fan més lleugers amb un augment de la quantitat de la fruita per facilitar la digestió i minimitzar la calor durant els àpats. Ara bé, així com l'alimentació és clau per suportar la calor, mantenir-se ben hidratat també. Esther Roca és directora tècnica de la residència a la tardor.
Quan ens anem fent grans anem perdent aquesta sensació de tenir set, i això, i juntament a vegades amb malalties com poden ser les demències, fa que no tinguin la necessitat de beure. I nosaltres hem de reforçar que ells beguin aquesta ingesta hídrica durant tot el dia, no només en els àpats.
A més de l'alimentació i la hidratació, les activitats diàries també s'han ajustat per protegir els residents de la calor. Roca assegura que durant els dies més calorosos es prioritzen les activitats a l'interior en espais climatitzats. Quan les condicions ho permeten, es programen sortides a l'exterior durant les hores més fresques, com al matí o al vespre. Aquestes adaptacions són essencials per mantenir els avis actius i compromesos sense exposar-los a riscos innecessaris deguts a les altes temperatures.
A vegades ells no tenen tantes ganes de fer activitat, estan com així més, com he dit, més apàtics. Després ja participen, però hem de mirar sobretot de fer o activitats a dins, que està climatitzat amb l'aire condicionat, o si no, sortir a fora a les hores que no hi fa calor. Sortir fora al jardí i estar per allà aprofitant les hores més fresques.
Roca explica que aquestes mesures són igualment aplicables a aquelles persones que cuiden de la gent gran a casa. És important recordar la necessitat de mantenir una bona hidratació, portar roba còmoda i lleugera i evitar l'exposició directa al sol, especialment durant les hores més caloroses del dia.
També a l'apartat social hem de parlar de les 7 famílies que han acollit infants al Sàhara durant aquest estiu a la Garrotxa. Ho han fet en una nova edició de Vacances en Pau. Des de Garrotxa amb el Sàhara denuncien que la situació al país ha de canviar i que és un deure de la classe política solucionar-ho. El projecte està creixent i se'n fa una valoració positiva després que els nens hagin pogut gaudir d'aquelles activitats que en el seu dia a dia no poden tenir.
Ràdio Lot, ara i sempre, som informació.
Fa molts anys que famílies garrotxines acullen nens i nenes saharauis durant els mesos d'estiu dins el programa Vacances en Pau, que es coordina des de l'associació Garrotxa amb el Sàhara i l'associació catalana d'Amics del Poble Saharaui. Aquest estiu s'ha tornat a fer una nova edició d'aquest programa i un total de 7 famílies han acollit infants que viuen en camps de refugiats. Significa un augment respecte al 2023, quan van ser 4 les famílies que van acollir. Els membres de Garrotxa amb el Sàhara, Enric Soler i Albert Riera, destaquen la importància d'aquest projecte.
Aquest any ha anat bastant bé, hem pogut augmentar una mica el nombre de famílies que han acollit, que l'any passat van ser 4 i aquest any han sigut 7, i ha sigut una bona experiència per tots en general. Les famílies estan contentes de l'experiència que han tingut i la mainada està tota molt bé, molt contenta també.
Perquè veuen un altre món, que veuen que surten de la seva presó, entre cometes, del seu desert, i aprenen altres idiomes, veuen experiències per anar al circ per primer cop a la vida, no sé, mil coses.
El projecte Vacances en Pau va néixer fa més de 30 anys i avui en dia se'n segueixen recollint els fruits. Un exemple és el d'en Leglifa. Ell va ser un dels nens acollits. Recorda que la seva darrera estada a Olot va ser l'any 1997. Al cap de 18 anys va anar-se'n a estudiar un màster al País Basc i des de fa uns anys que ja viu a Olot. Agraeix a totes aquelles famílies que fan possible l'acollida.
Queremos dar las gracias a las familias que acogen los niños, porque ya lo sé que es un compromiso de 2 meses, no es un compromiso fácil para tener un niño en casa 2 meses, pero también ya entendemos que al final todos compartimos, digamos, algunos puntos, como digamos somos humanitarios.
L'edició de Vacances en Pau d'aquest 2024 s'ha tancat amb un acte de cloenda aquest diumenge a Montagut i Oix.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot, ara i sempre amb la informació. Ara i sempre, amb tu.
En cultura, buscar nous moviments que puguin enriquir una dansa d'arrel. Això és el que pretén el Guaret, la nova proposta formativa del Festival Es Dansa. Aquest dilluns, el coreògraf, investigador en folclore i flamenc, Juan Carlos Lérida, s'ha submergit, juntament amb un grup de creadors, a un espai d'innovació artística a la cerca d'eines que permetin trobar nous passos d'aquest ball. Ens en dona més detalls el nostre company Gerard Puigdemont.
Una de les novetats d'enguany dins la línia formativa del Festival Es Dansa és la proposta del Guaret, un espai d'investigació i experimentació entre professionals en dansa i nous creadors. Aquest dilluns el coreògraf, pedagog i investigador en dansa, Juan Carlos Lérida, va portar a les preses la seva proposta, dansa empírica. Especialitzat en folklore i flamenc, Lérida va voler experimentar les danses tradicionals amb moviments corporals contemporanis, a través de la improvisació i l'espontaneïtat, amb l'objectiu de propiciar eines que permetin oferir un ventall més ampli de moviments en aquest tipus de danses.
Ara mateix, en la dansa tradicional, està vivint una un gran moment perquè s'està entenent que des de les pròpies estructures i aquesta idea d'enconcertament que dius, jo crec que és el moment idòneo perquè estem preparats per descobrir no un nou folclore, sinó un folclore més obert a les pràctiques contemporànies d'avui dia de qualsevol persona.
Un dels objectius del Guaret és que els mentors aportin eines als participants als tallers, però que a la vegada els mentors es nodreixin del coneixement i idees dels mateixos participants. Al local de la Marbolenya, els participants van crear nous moviments i passos a partir d'activitats ben simples, com el fet de convertir en dansa la visualització d'una fotografia.
Trobar-me amb professionals o semiprofessionals de les danses tradicionals m'informa també de l'estat de la qüestió ara mateix de la dansa tradicional i el folklore aquí a Catalunya, i per mi és, com a investigador en dansa, és un luxe.
Cada matí fins divendres s'oferiran més propostes formatives d'aquest estil i també es duran a terme els tallers per a adults, per a joves i per a infants.
De les preses marxem cap a Tortellà, on la crema traslladarà els espectadors a la pell dels defensors del poble fa 150 anys. Aquest espectacle commemora la resistència del poble davant els carlins el 21 d'agost de 1873. Tot i que encara és aviat per afirmar-ho, els coordinadors creuen que la bona recepció que ha tingut indica que l'acte es convertirà en una celebració anual. Òscar Gravalosa.
L'any passat, Tortellà va celebrar els 150 anys de la crema del poble a mans dels carlins el 21 d'agost de 1873. Aquest acte pretenia mantenir la memòria històrica del poble viva i en aquesta segona edició l'objectiu segueix sent el mateix. A part d'això, els organitzadors també volien crear un espectacle que es mantingués. El coordinador de la crema, Josep Iglesias, comenta que tot i que és aviat per afirmar-ne l'èxit, la recepció presagia futurs espectacles.
Per nosaltres va ser una gran sorpresa veure que la cosa funcionava i funcionava tan bé, perquè estàvem generant un espectacle de nova creació que era, que quan tu estàs dissenyant de zero, doncs és difícil, no?, saber el resultat i saber si allò funcionarà o no, i realment va sortir molt bé.
Part de l'èxit d'aquest espectacle es va deure al voluntariat, ja que un gran nombre de persones es van oferir a ajudar a l'organització i el muntatge de l'acte. Els organitzadors creuen que aquesta involucració és un dels aspectes que ha ajudat a consolidar l'espectacle. Tot i això, el compositor de l'acte, Adrià Bausó, explica que no volien crear un espectacle amb un format tancat. En la darrera edició, l'espectacle es va dur a terme a l'aire lliure i tenia un caire més metafòric que permetia la interpretació de l'espectador. En aquesta ocasió, l'espectacle es durà a terme en un interior, s'introduirà la lectura de textos de l'època en l'espectacle i la localització és més històricament rellevant. L'objectiu és posar l'espectador en la pell dels qui van viure la crema fa 150 anys i transmetre'ls un missatge clar. Bausó explica que part de la decisió es deu voler mantenir l'espectacle fresc per suscitar-ne interès cada any, però que també es deu en part a una preocupació pels recursos necessaris per dur-lo a terme.
Mentre tinguem capacitat per explicar-nos i poder tenir aquest recursos mínims per tirar-ho endavant, nosaltres intentarem ser creatius i sempre adaptar-nos als pressupostos que tinguem. Per això tampoc ens volem tancar amb un tipus de format que ens obligui cada any a tenir uns recursos i, si no assolim aquells recursos, que la festa desaparegui. No? Nosaltres el que estimem, el que ens agrada, és explicar la festa, i a les reunions que sempre fem i que fèiem dèiem, ostres, hem d'intentar que aquesta festa no torni a desaparèixer.
L'actuació d'enguany es durà a terme el 24 d'agost dins l'església de Santa Maria de Tortellà a les 9 del vespre.
I abans dels esports marxem cap a Camprodon, on el Festival de Música tancarà les noces de plata aquest dimecres a Vilallonga de Ter. La cantant Paula Valls abaixarà el taló de la proposta musical que uneix els 6 pobles de la vall. Agafa el relleu a Joan Rovira, que ha actuat a Molló, i Corronzi, a Setcases. Un festival que ha incorporat una nova proposta al taller xerrada previ a cada concert. Ens informa Judit Espera.
Una programació que ha portat artistes de renom com Joan Rovira. El cantautor ha celebrat 10 anys sobre l'escenari de la sortida del seu primer disc Peix sense espina a Molló. La gran novetat és que els espectadors han pogut conèixer de prop els artistes amb una xerrada prèvia, una fórmula que busca fer caliu i proximitat. Jordi Palau és el director artístic.
Avui, per exemple, doncs, en Joan Rovira aquí ha tingut 12 persones al seu voltant que han pogut parlar amb ell d'una manera de tu a tu, fent-li preguntes. Ell Castell Responent, o a Llanars, amb els Corronci, doncs, l'Agustín, amb els dos ballarins, ens van fer un curs, un taller d'introducció a les danses basques.
L'objectiu és trencar la barrera entre l'artista i el públic i fer comunió.
És una manera de fer veure quina és la persona que hi ha al darrere de cada artista.
Al festival ja hi han actuat Roger Pedrós, Cesc Freixas o els Northern Shellers, uns artistes que han penjat el cartell de complet en totes les actuacions.
Aquest 25è aniversari del Festival de Música de la Vall de Camprodon està funcionant molt bé. Continuem apostant sempre amb propostes de molta qualitat musical.
L'última parada d'aquesta 25a edició serà Vilallonga, amb la cantant Paula Valls. Serà quan el festival abaixi el toló. L'organització, però, ja comença a preparar la de l'any que ve. L'intenció és que el festival no perdi l'essència que l'ha portat a celebrar les Noces de Plata.
L'esport a Ràdio Olot.
En esports, aquest dimarts el protagonista és el garrotxí Sergi Roca, el nou campió d'Europa de horseball amb només 14 anys. Ho ha aconseguit amb la Xispita, l'euga que l'acompanya des de fa ja un any. Roca ha parlat de la complexitat del horseball i també ha fet una crida perquè es potenciï més a casa nostra, a la Garrotxa.
La Xispita és l'euga, amiga inseparable del garrotxí Sergi Roca i també la seva companya de joc. Tots dos s'han proclamat campions d'Europa amb la selecció espanyola de horseball sub-16 fa ben pocs dies. Ho van fer a Ponte de Lima, a Portugal, en un últim partit frenètic que necessitaven guanyar per 10 gols i que, finalment, es van acabar emportant per 14-4. Era el debut d'en Sergi amb la selecció i la medalla d'or va certificar que l'estrena no hauria pogut ser millor. Roca explica com ho va viure.
Jo, personalment, em vaig sentir bé. Estàvem un xic nerviosos tant ella com jo, perquè tota l'animació allà, tothom amb pitos, de tot, tothom cridant, els himnes, i estàvem nerviosos, però ens vam sentir bé i vam fer el que sabem fer. La competència era molt forta, eren bons, eren molt ràpids sobretot, molts equips, i França sempre és un rival molt dur i molt bo.
El garrotxí Sergi Roca va descobrir l'amor pel horseball quan només tenia 7 anys. Ara, amb 14, continua fidel al seu equip de tota la vida, les Alforges de Banyoles. Aquesta temporada no han pogut acabar-la entre els 3 primers, però Roca està satisfet tant a escala personal com col·lectiva.
Ha sigut molt emocionant aquesta lliga. Ens hem currat molt, però no hem pogut fer podi, hem quedat quarts, però molt, molt contenta aquesta temporada ha sigut.
El horseball no és un esport precisament simple. De fet, un dels seus secrets és la importància en formar un bon binomi entre el cavall i el jugador. En Sergi i la Xispita entrenen i juguen junts des de fa un any. El garrotxí reconeix que no és un camí fàcil.
Bueno, aquest binomi ens l'hem anat treballant, ha costat, però ara estem bé. I bueno, l'hem anat lluitant així en poc temps, ha sigut, però l'hem fet bé. Per exemple, si tu tens un estil de joc ràpid, l'euga ha de ser ràpida, o al revés. I pues, per sort ens vam trobar molt bé, i ens hem anat fent, i ara estem bé.
Per cert, el garrotxí Sergi Roca ha aprofitat per fer una crida a que més persones s'animin a provar aquest esport.
Sí, a mi m'agradaria, i convido tothom que vulgui, a vindre a provar el horseball, i m'agradaria que aquí a la Garrotxa es potenciés més. Es potenciés més amb més equips i amb més competició.
De horseball passem a parlar del ventall ampli pel periodisme esportiu, perquè la garrotxina Dwaita Prats considera que el periodisme esportiu ha perdut qualitat amb el pas dels anys. Prats va ser la primera dona a l'estat espanyol especialitzada en periodisme de tennis. En una entrevista a la banqueta d'Olot Televisió també ha denunciat el desprestigi i la desconsideració que va viure els primers anys pel fet de ser dona.
La periodista Dwaita Prats va ser la primera dona especialitzada en periodisme de tennis de tot l'estat espanyol. La garrotxina va començar la seva incursió en el món del periodisme l'any 1986 com a corresponsal de tennis a Catalunya del diari AS, una tasca que també va compartir uns anys més tard amb la de cap de comunicació de la Federació Catalana de Tennis. En una entrevista a la banqueta d'Olot Televisió, Prats ha lamentat les dificultats que va patir per dur a terme la seva feina en un món majoritàriament format per homes.
Però els primers anys era presentar-me a un torneig, miri, soc tal i vinc a cobrir el torneig pel diari OAS. Bueno, ja, quan deia això, el tio de l'entrada es pensava que li estava colant una trola, segur. Val? Vull dir, abans jo passava o per xicota d'algun tenista o per alguna fan o una aficionada que es volia colar o qualsevol cosa.
La Federació Catalana de Tenis ha reconegut fa ben pocs mesos la seva trajectòria professional com a pionera i referent del periodisme esportiu especialitzat en tenis, una tasca que, segons recorda Prats, difereix molt de la forma de funcionar del periodista en l'actualitat.
I a una hora determinada del dia que havíem pactat amb el redactor en cap, que solia ser a mitja tarda, jo m'havia de procurar un telèfon, em passaven a un taquígraf, o una taquígrafa, n'hi havia tres, a l'AS en aquell moment, i jo dictava la meva crònica. Perquè en tennis, dictar una crònica de tennis quan arriba el moment de dictar els resultats amb els noms dels jugadors, clar, és una pura agonia.
La garrotxina Dwight Prats va fundar l'Associació de Periodistes de Tennis l'any 1991, una decisió impulsada per poder defensar els interessos del gremi, aconseguir les millors condicions per treballar i fomentar el tennis dins dels mitjans de comunicació. L'associació es va diluir ara fa 3 anys.
Perquè l'especialització com a periodista de tennis s'ha diluït molt.
Vale.
Molt. I ara el periodista de tennis no fa només tennis, fa 30 coses més. I a més, amb la irrupció de les xarxes socials, doncs la feina encara s'ha diluït i s'ha multiplicat més, no?
L'entrevista completa a la periodista Dwight Prats a la banqueta es pot recuperar al canal de YouTube d'Olot Televisió.
I avui a la contraportada descobrim el relleu generacional del grup de cosidores del barri de Sant Miquel. Precisament enguany el Vall Pla celebra 80 anys i coincideix amb l'entrada de noves cosidores que agafen el relleu de les més grans. Nosaltres hem parlat amb Carme Jorge, de 82 anys, i que duia gairebé 2 dècades cosint vestits de paper. I també hem parlat amb la Neu Rodríguez, que fa poc que s'ha jubilat i ara s'ha apuntat a fer vestits.
La Carme té 82 anys i des del 2007 ha anat al cosidor de Sant Miquel a fer els vestits de paper pel Vall Pla.
Sempre m'agradava, saps? I a mi m'agrada molt cosir. I jo ja cosia per una fàbrica i llavors ja vaig deixar de cosir a casa i ja tenia temps i em vaig començar a venir aquí, que portava llavors la Maria Vallès.
Ara, però, la Carme ho ha deixat. En els darrers anys patia perquè no arribessin noves cosidores per agafar el relleu, però actualment sembla que el relleu està assegurat i el problema resolt.
Patia molt, que no hi hagués proves, que aquest any que jo ho he deixat hi ha una generació molt maca que ho porten molt bé i bueno, jo crec que tenen moltes ganes i no crec que es perdi ja. Ja no tinc cap preocupació pel Vall Pla, ja sé que està en bones mans.
Una de les noves cosidores és la Neus. Fa poc que s'ha jubilat. En el seu cas, arriba, igual que la Carme, amb avantatge, ja que prèviament havia treballat cosint roba.
Doncs resulta que ara m'he retirat i me feia molta gràcia fer-ho perquè el meu sogre sempre lluitava perquè jo estigués aquí. I mira, m'ha fet gràcia i he estat aquí.
En total són una dotzena les cosidores que aquests dies d'estiu ja estan començant a fer els patrons i elaborar els primers vestits per un Vall Pla, el d'enguany, més especial que mai, ja que es celebren 80 anys. La Neus diu que el que més ha après de les cosidores veteranes com la Carme és a tenir paciència i a calmar-se.
Mira, doncs a tenir molta paciència, perquè jo soc molt nerviosa i remeno tot i elles m'han educat molt bé.
I és que la Neus i les noves cosidores volen estar a l'alçada, com ho han estat en els darrers anys la Carme i les seves companyes.
Ostres, doncs un repte és... Tinc unes senyores que és que m'ajuden molt, m'han ajudat molt i tinc que fer el que elles han fet, perquè m'agradaria fer el que elles han fet tota la vida.
Com a primer repte, les noves cosidores dels vestits del Vall Pla de Sant Miquel es proposen enguany fer 80 vestits, els mateixos que anys fa que es du a terme l'acte. Tenen fins al 28 de setembre per aconseguir completar aquest repte.
Llarga vida, doncs, a les cosidores del barri de Sant Miquel d'Olot. Així tanquem un informatiu especial en record a la figura de Maria Branyes, la persona més gran del món que ha mort aquest dilluns a Olot a l'edat de 117 anys. Més informació a l'antena de Ràdio Olot a partir de les 3. Gràcies per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Lot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Lot.